4 euros. No te...
Fórmula Marca, amb Josep Lluís Merlos.
Dos quarts de vuit. Bona tarda, motoretes, i benvinguts una setmana més al Fórmula Marca, el programa de la ràdio dels esports dedicat a analitzar el món de les dues i les quatre rodes, que, com sempre, fan possible Aure Ferran a la producció i redacció, amb Jordi Vinyals al control tècnic.
Fórmula Marca.
Àlex Palou és el nou líder de la IndyCar 2024, després de guanyar aquest dissabte a Indianapolis el Sonsio Grand Prix. Varen completar el podi l'australià Will Power, de l'equip Penske, i el danès Christian Lundgaard, del Rahal Lederman. Palou repeteix d'aquesta manera la victòria que va obtenir l'any passat en aquest mateix escenari. Aquesta és la cinquena prova del campionat, una cita especial, ja que es tracta d'una adaptació de l'oval habitual de les 500 milles d'Indianapolis, que es corre en direcció contrària a la gran cita del mes de maig. L'equip Chip Ganassi, al qual pertany Àlex Palou, va obtenir un magnífic resultat que, al marge del triomf del pilot català, va situar els seus tres cotxes entre els cinc primers, amb el neozelandès Scott Dixon quart i Marcus Armstrong a la cinquena posició. El Sonsio Grand Prix situa ara, amb la seva victòria a Indianapolis, com dèiem, Àlex Palou com a nou líder de la IndyCar amb 152 punts. Power ocupa la segona posició amb 140 i Scott Dixon la tercera a 25 punts del líder.
Fórmula Marca.
Renault. Amb Renault Austral tornem a parlar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat. I fins a 1.100 km d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Wow!
Hola!
Wow!
Oh my God!
La nueva Kawasaki Eliminator 500 ha nacido para asombrar. No dejes escapar su oferta de lanzamiento desde 6.699 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
Hi ha exparelles, examics, exgrups favorits i fins i tot exequips de futbol. I després hi ha el Seat Ibiza, que porta amb tu tota la vida.
I més que portarà, perquè ara l'estrenes fins amb 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. Tan nostre, tan Seat.
De Vox en Vox.
Elèctric Gran Premi de França en un campionat mundial de MotoGP que recordarem durant molts anys. Gairebé 300.000 espectadors, concretament 297.471 aquest cap de setmana al circuit de La Sarthe per viure aquesta cursa que ha tornat a ser apassionant amb uns últims girs a la categoria de MotoGP per emmarcar, per recordar durant molt de temps. L'analitzem a partir d'aquest instant i ho fem ni més ni menys que amb Efren Vázquez, el pilot provador de KTM, al qual agraïm que hagi fet una aturada en el seu camí perquè ara mateix va cap a un test per acabar de posar a punt les motos que tradicionalment desenvolupa per la categoria de Moto3. I també ens acompanya, com no, el nostre estimat i admiradíssim Pere Flores, comentarista del Mundial de Superbikes a DAZN. Efren, què tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, un placer.
Oye, antes que nada, David Alonso, CF Moto, Daniel Holgado, Gas Gas, Colin Baier, Husqvarna, Joel Esteban, CF Moto, y quinto clasificado en la carrera de Moto3 de este domingo, Iván Ortolà con una KTM. Es decir, la primera moto que no tiene nada que ver con la moto que tú estás desarrollando, ocupa la sexta posición de la clasificación general de la carrera de ayer. Bueno, algo tendrás que ver en esto, ¿no?
Bueno, yo, José Luis, soy un eslabón más de la cadena de todos los que trabajamos en el proyecto. Y bueno, la verdad que nos compenetramos muy bien. Es un grupo de trabajo súper bueno, de ingenieros. Y bueno, pues cuando estás a gusto, contento y todos vamos en el mismo lado, pues salen cosas como la moto nueva esta que hemos hecho.
La verdad es que es una pasada los resultados que estáis obteniendo en el grupo KTM con esta moto en la categoría de Moto3. Y además el rigor con el que estáis trabajando contrasta bastante con la apatía de Honda, que por ejemplo en el último test ni tan siquiera se presentaron porque dijeron que no tenían nada nuevo que probar. No sé si esta es la mejor actitud.
Pues, hombre, a ver, a mí personalmente me preocupa porque, hombre, yo soy un tío de los de carreras de verdad y soy partidario de que para mantener vivas las categorías hace falta rivales y hace falta rivalidad, en este caso de marcas. Y bueno, pues la verdad, sinceramente, espero y deseo que Honda consiga tener una moto competitiva, que el año pasado cuando ganaron el campeonato muchos se sorprendieron porque dije que me alegraba de la victoria de Honda, ¿no? Y era precisamente pues un poco por esto, por mantener viva la competición y bueno, y ojalá lleguen más marcas al campeonato con la normativa del 2027, que no sabemos lo que deparará. Però que hi ha guerra de marques.
El problema és que aquesta situació, Pere Flores, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé, perfecte, entusiasmat d'estar amb tu una altra vegada.
Gràcies, Pere. Aquesta situació la trobem també al Mundial de Superbikes, on no acaben de sortir les coses per Honda.
Sí, jo seguint una mica amb el que deia l'Efren, a qui, por cierto, saludo, buenas tardes, Efren. El que diria és que Honda sempre ha tingut aquella filosofia molt japonesa de els teus triomfs seran més importants com més importants siguin els teus rivals, però ostres, jo crec que s'està passant ara amb aquesta filosofia, perquè francament ni a MotoGP, ni a Moto3, ni a Superbikes estan fent, és a dir, el que sembla sobretot és que, deies tu, sembla que els hi sigui igual, estan absolutament perduts i ells mateixos no saben per on tirar, eh? Vull dir, ells mateixos es van conformant amb aquesta mena de dinàmica que han entrat de cercles concèntrics. Fixa't, et poso un exemple. L'altre dia parlava amb el Fujinami, amb el Takeisa Fujinami, que és el mànager de l'equip de trial, i em deia, ostres, no t'imagines com a HRC ara ens porten. Vull dir, demano el que demani, em diuen a tot que sí, quan abans em deien a tot que no, perquè som els únics que guanyem de tota la casa. Clar. És a dir, que HRC hagi arribat aquest raonament de dir que és genial, que per exemple tu i jo, que som de trial de tota la vida, de trial indoor, de trial de tota la vida, que ens agrada, evidentment, i que reconegui el que fa el Toni Bou i el que fa el Marcel i el que fa el Takeisa com a manager. Però el fet que HRC diguin, amb això ja en tinc prou, i clar, dius, què estan pensant a dins d'aquella casa, no? Què està passant allà dins? És això.
Per tancar el capítol de Moto3, Efren, David Alonso está a un punto del liderato de la categoría, por detrás de Holgado, pero yo tengo la sensación que, visto lo visto, la manera en que protagoniza los diferentes fines de semana, error en Jerez al margen, está un pasito por delante de la competencia. Tiene algo más. No sé qué es exactamente, pero algo más sí tiene.
Sí, él se ha compenetrado muy muy bien con la moto nueva, porque recordemos que de estos últimos años ha habido un cambio. David es un piloto menudo, pequeño, y pues este tipo de moto pues le facilita mucho su conducción. Luego ha sido un piloto que tampoco durante el invierno no se ha vuelto, tanto él como Holgado, han sido pilotos que no se han vuelto muy locos con el tema de los reglajes de la moto, sino que han ido más o menos con los reglajes base que se les dio por parte de KTM, ajustando pues lógicamente a la velocidad que ellos tienen. Y la verdad que sí que es cierto que tiene un desparpajo pues increíble, tiene una habilidad súper buena y luego pues tiene una velocidad que ya la habéis visto en el fin de semana. Yo creo que tanto él como Holgado son los dos pilotos más fuertes que hay a día de hoy. Y veremos si Beyer, que le ha costado un poco en el inicio del campeonato, pues va cogiendo ese nivel que demostró a finales del pasado.
Y en Moto2 vimos este domingo, Efren, una consolidación de Sergio García Dols. A mí me gusta muchísimo más el Sergio García Dols que estamos viendo en Moto2 que todos los Sergios que hemos visto tanto tiempo en Moto3.
Joder, me parece una pasada lo que está haciendo en Moto2. Sergio ha sido un tío que yo siempre le he considerado con un potencial terrible. Cierto es que el año que estuvo en Aspar junto con Ethan, pues quizás el tener el enemigo dentro de casa, pues a veces igual le hizo que su mayor rival fuese el mismo, ¿no? Pelear con su propia cabeza en aquel Mundial de Moto3. Pero yo creo que se está, vamos, soltando del todo, desmelenándose en esta categoría de Moto2 y vamos, está demostrando un nivelazo de, vamos, de quitarse el sombrero.
Parlem ara de MotoGP, Pere, ja ningú se'n recorda d'aquell comentari crític que feien la temporada passada, això és la Copa Ducati.
Sí, i tant que no, és una mica el que li comentaves a l'Efend de Moto3, que pugui ser la KTM que està treballant ell, eh? I és que això va per èpoques, és a dir, per una banda no se li pot negar a Ducati la feina que ha fet, només faltaria, és a dir, el que està recollint ara és els fruits de la feina que fa, i per altra és això, que el riure en el món de l'esport i del motociclisme va per dies i va per estones. Ducati ha fet un gran treball i sobretot ara té la sort, entre cometes, sort buscada, evidentment, de tenir tres pilots, i ahir ho vam veure claríssim, hi ha tres pilots guanyadors, i el Bezzecchi de tant en tant, el Bezzecchi, el que a mi personalment m'ha decebut una mica.
No ha tingut un bon cap de setmana, precisament.
Clar, sí, per això, és a dir, em sembla un pilot ràpid i un pilot que pot acabar estant allà, però que a dia d'avui li costa, una mica com el Bastianini, per entendre'ns, amunt i avall, però clar... Jo crec que aquest any els tres que van estar al podi d'ahir i que van protagonitzar aquell final de cursa separats per, pues mira, ara t'ho diré, pues mig segon, per mig segon. Imagina't, els tres primers, el Martín, el Márquez i el Bañaia, ens regalaran encara curses molt, molt emocionants. Una altra història, que això s'estigui aprofitant per vendre la decisió de Ducati i aquestes històries, que a mi personalment, que vols que et digui, no m'agrada massa, però evidentment, tenim un campionat molt, molt maco, i si és sobre Ducatis, escolta, com si fos sobre Malagutis. L'important, el que ens agraden les curses, és que veiem curses emocionants, curses disputades, i que veiem que les decisions de les curses no arriben fins a l'última volta. Això és important.
Ho analitzem després d'aquesta minipausa per la publicitat aquí, al Fórmula Marca.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado, la mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa, te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido, solo hasta el 31 de mayo. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios. Hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
Si vols apostar al màxim i guanyar segur, la Yamaha X-Max és per tu. Màxim disseny, màxima esportivitat, capacitat per a dos cascos i pantalla LCD amb connectivitat al teu smartphone. Amb la Yamaha X-Max 125 i 300, sempre guanyes. Ara amb condicions immillorables. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Et podríem explicar per què és tan emocionant el nou T1, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou T1... completament equipat amb... i a més l'etiqueta Eco en un cotxat
nou Volkswagen T1. S'obren les paraules.
Descobreix-ho al teu concessionari Volkswagen.
Ah. Estem analitzant la cinquena cursa del Campionat Mundial de MotoGP, el Gran Premi de França, disputat aquest cap de setmana al circuit d'Alemans, i ho estem fent amb Pere Flores i amb Efren Vázquez. Efren, la contundència con la que hemos visto a Jorge Martín este fin de semana, con su séptima victoria en MotoGP, segunda de esta temporada después de la de Portugal. Lidera el campeonato del mundo con 38 puntos de diferencia sobre Pecco. Si no hubiera tenido el problema que tuvo en Jerez con ese cero, el margen que tendría en este momento Jorge Martín sería francamente espectacular. ¿Merece la moto oficial?
Sí, hombre, a ver, debería de ser su año. O sea, está en un momento pues de gracia. Tiene la velocidad, tiene la mentalidad de poder ganar y de querer ganar, que es lo importante, y me recuerda un poco al inicio de campeonato que hizo Bagnaia, no sé si fue el año pasado o el anterior, que también llegó un punto en el que llegaba a 50 o 60 o 70 puntos de ventaja y luego comenzó el recorte, ¿no?, de Jorge Martín. Entonces, bueno, vamos a ver si mantiene la cabeza fría cuando le lleguen los momentos de presión, que yo creo que pues que los tendrá, porque entiendo que Ducati, con la situación que hay ahora mismo con Jorge y con Marc, yo creo que ellos intentarán alargar el fichaje ese lo máximo posible, pues para dar tiempo a no cometer una equivocación, porque ya tienen firmado a Bagnaia, ¿no? Entonces tampoco hay mucho más movimiento. Entonces, a ver qué pasa.
La pròxima cursa, Pere, serà precisament el Gran Premi de Catalunya, un lloc a on pot aparèixer aquesta pressió a la qual fa referència ara mateix l'Efren. Parlant fa uns dies amb el mànager de Jorge Martín, amb l'Albert Valera, em deia això, segurament per Mugello estarà tot decidit. No sé si es complirà això que diu l'Efren i que ho dilataran una miqueta, sigui com sigui. Ara mateix, tenint en compte que el Jorge té 38 punts de marge sobre Pecco i que en un Gran Premi n'hi ha 37 en joc entre l'esprint i la cursa del diumenge, passi el que passi a Montmeló, Jorge Martín sortirà com a líder del certamen.
No, està clar, i està demostrant una solidesa. Jo estic molt d'acord amb l'Efren, amb el fet de dir que Jorge Martín pot ser el seu màxim rival, és a dir, aquest campionat només el pot perdre. Dir-ho ara, que queden tantes curses, evidentment sona doncs a predicció del Pito ni Sopito, però el que està clar és que té una maduresa, una velocitat i una consistència que ja ha demostrat al llarg de les dues últimes temporades. Però també és cert que al llarg de les dues últimes temporades ha demostrat que en moments claus és quan el cable se li ha pelat, és a dir, quan ha comès errades. És a dir, fa dos anys, quan Ducati havia de decidir entre Bastianini i ell, es va fumbre de cap un parell de curses, just després de declarar, no, és que tindria que ser jo. L'any passat, d'acord que arriba a València ja pràcticament a misses dites, però també comet una errada motivada per la pressa, perquè no li quedava més remei que arriscar. No sé fins a quin punt ell pot ser el seu propi rival. D'altra banda, això que dèiem de la decisió de Ducati, jo diferenciaria dues coses. Una cosa és mereixer la moto del 25 o pilotar la moto del 25 i una altra és pilotar la moto del 25 a l'equip oficial. Clar. Que aquí veurem si l'equip Ducati es fot el tret al peu o no. És a dir, mirem a la Fórmula 1 i no és un exemple molt vàlid, però fixa't que Ferrari, conservant a Leclerc, ha fixat Hamilton, que dius, ostres, dues primeres espases al mateix galliner, dius, ostres, posar a Márquez o posar a Martín en Bagnaia, que és un tio que ja ha guanyat dos títols, li convé a Ducati o li convé més proposar que aquests dos que continuïn equip satèl·lit? També és veritat que caldrà veure si algun d'aquests dos li interessa seguir un equip satèl·lit. A mi m'agradaria proposar una altra pregunta. Què farà Márquez? Triarà tenir l'opció de guanyar i seguir guanyant amb Ducati o s'atrevirà a acabar de desenvolupar la KTM amb Pedrosa i ser campió del món amb KTM? Per mi la pregunta és aquesta, no la de Ducati.
Gran reflexió. Deixa'm obrir un parèntesi només pels oients més joves. Pito ni Sopito, diari Dicen, Ricardo Pastor, vull posar en context, és que tenim una edat, tenim una edat. Efren, és molt interessant la reflexió que apunta Pere, ¿verdad? ¿Qué hará Marc en este sentido?
¿O qué le dejará hacer? De hecho, yo también tengo en mente, porque para Ducati, que Martín y Márquez no estén contentos con la decisión que tome Ducati, puede ser un problema del copón, porque pueden tener el año que viene dos rivales, y Martín se va a Aprilia y Márquez termina en KTM, pues tienen ahora dos problemas, no tienen uno. Entonces yo creo que les tocará gestionar esto de la mejor manera, por eso digo que a lo mejor lo alargan lo máximo posible, para rascarse el bolsillo, que deberán de hacerlo, para intentar contentar a Martín, que se quede o tanto en el equipo oficial o en el equipo satélite, y o Márquez en el Prama con el equipo oficial. Entonces, ver de qué manera cuadran eso para que no se les muevan estas dos fichas a dos equipos oficiales y perder a dos pilotos.
Ya.
Porque pueden perder a dos pilotos de una, no nos olvidemos.
Pero al campeonato, Efren, ¿no crees que le interesa más que Marc se vaya a KTM aceptando este reto que sugería Pera, que no que se mantenga en Ducati donde sea, vestido de rojo, en Pramac, en Gresini,
sí,
donde sea?
Ver,
porque claro,
al campeonato le interesa, pero claro. Marc tiene 32 años. Le pueden quedar 2 años, 4, 6, igual o mejor, en el mejor de los casos, 8. Dependerá de los resultados y de la motivación que tenga. Entonces, has hecho un cambio ya arriesgado de una Honda a una Ducati, te ha salido bien, ahora te estás encontrando con la Ducati, con la edad que tiene, los disparos contados que le quedan, haría el cambio ahora a una moto de nuevo otra vez, jugárselo todo a una carta, no lo sé, lo sabrá él, pero a mí me parece un tanto arriesgado como para querer hacer este movimiento y dejar todo en el aire, porque en 27 cambia la normativa también.
Claro.
Entonces, a lo mejor igual es inteligente para un tío como él, me quedo en esto hasta el 2027 y en el 27, si tengo que hacer un cambio, lo hago ahí, porque va a cambiar toda la categoría, ¿no?
Uh-huh. Pero a ti, como integrante de la familia KTM, entiendo que te molaría, ¿no? Que viste.
Hombre, a ver, personalmente sí, pero ¿a qué equipo o a qué marca no le gustaría tener al máximo exponente hoy en día, claro, en MotoGP, ¿no?
Claro.
O sea, yo creo que todo el mundo firmaría, y el que diga que no miente, en tener a Marc Márquez en un equipo, en su equipo oficial, ¿no? En su marca de cara al campeonato.
Pere, ¿tu creus que el Marc encara té opcions de ser campió enguany? Ho dic perquè estem veient un Jorge Martín inspiradíssim, que va amb una moto 2024, i hem vist durant un parell de curses consecutives que no és que les diferències siguin molt i molt bèsties, però hi són, entre la 24 i la 23.
Sí, evidentment que pot haver diferències. El fet de tenir a l'Efren avui jo crec que és un gran avantatge, i ell ens ho dirà, però jo crec que en el fons, arribats a aquest nivell, la diferència entre una moto d'un any i la d'una altra tampoc és enorme com per determinar un resultat. I de fet ho estem veient. De fet, ho estem veient. No sé fins a quin punt l'Efren pugui estar d'acord en això. Però el que està clar, sobretot, que jo crec que més que al marge de com hi sigui la diferència tècnica entre una moto i l'altra, és l'estatus. El fet de sentir-te que portes les sabates noves i no portes les sabates de segona mà, per entendre't. Les sabates que has desenvolupat un altre. Jo, mentre el tracte amb la fàbrica sigui correcte, et vagin donant el que necessites, ostres, no hi ha cap moto que sigui totalment diferent la d'un any a la de l'altre. Per tant, no deixa de ser una... I més d'una moto guanyadora com Ducati. És a dir, ara que estan guanyant, les diferències no són enormes. I no són, sobretot, com tenen 4 o 5 pilots que poden guanyar, no han de fer grans revolucions, no els hi han de donar coses específiques. Es poden permetre el luxe de tenir una moto estàndard que li vagi bé a tothom. Perquè, a més, és el que s'està demostrant, que li va bé a tothom. Per tant, jo no veig tant la diferència. No sé si l'Efren estarà d'acord.
Què penses, Efren?
Que sí, que al final sí que es cierto que este año con el 24 se podían introducir bastantes diferencias a nivel de reglamento. O sea, por ejemplo, del 22 al 23 la Ducati de MotoGP era muy similar porque el reglamento no permitía ciertas cosas. Pero en el 24 entonces ya tienen se les autorizaba un upgrade más grande de lo que es la moto, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia, pero tampoco nos olvidemos que son los mejores pilotos del mundo y del que gana al último, pues hay una diferencia de un 2, un 3%, ¿no? Entonces,
claro.
ese poquito pues puede hacer te puede hacer ganar o no. Sí que es cierto que Marc este fin de semana estuvo para ganar saliendo el 13 en las dos carreras. Quiero decir, si hubiese salido en la parte delantera, pues a lo mejor hubiese llegado un poquito más fresco a final de carrera, un poquito mejor las ruedas, igual hubiese ganado no, o hubiese terminado en el mismo sitio, pero hubiese tenido igual más opciones a pelear por ganar. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo va el campeonato, y sí que es cierto pues que ese poquito de diferencia, pues es a veces la psicología puede tapar un poco esa cadencia de tecnología que hay ahora mismo, de diferencias de mecánica.
Pere, últim minut ja d'aquesta tertúlia. Le Mans és la criptonita de Pedro Acosta, perquè va rapidíssim. De fet, dissabte n'hi havia que pensaven que Acosta estava per guanyar ahir diumenge, però una vegada més va anar molt ràpid però va tornar a caure a Le Mans. Era la primera caiguda en MotoGP i d'aquesta manera ja no hi ha cap pilot a la graella de MotoGP que hagi puntuat a totes les curses. Fins ara era ell.
Això demostra els riscos que prenen els pilots de MotoGP i com d'igualada està la categoria. El que deia la frent de la diferència del primer a l'últim és la dada que millor ho defineix. Bé, és cert que el Pedro està tenint una sanció, ha tingut una sanció meteòrica, però jo crec que tot això s'ha de situar també en tema. És a dir, quan posem la pasta a bullir, fa la bullida, però després l'hem d'aguantar. Cal que el Pedro restituï, té talent, és ràpid, va rapidíssim, serà campió del món, evidentíssimament. És necessari que ho faci demà? No, potser pot esperar demà passat, no? Però sí que és cert que dona la coincidència que Le Mans se li atravessa de força.
Gracias, Pere, per acompanyar-nos. Muchas gracias también, Efren. Un lujo poder contar con tus comentarios. E insisto, muchísimas gracias por atendernos hoy cuando estás precisamente trabajando en el desarrollo de KTM con esa Moto3. Un fuerte abrazo, Efren.
Un abrazo grande, un placer.
Una abraçada, Pere. Fins la próxima.
Adéu per vosaltres.
Deja tu huella con la nueva Kawasaki Ninja 500. Resérvala ahora desde 6.750 € y marca tu propio estilo. Descúbrela en kawasaki.es.
Hay exparejas, examigos, exgrupos favoritos y hasta exequipos de fútbol. Y luego está el Seat Ibiza, que lleva contigo toda la vida.
Y más que va a llevar, porque ahora lo estrenas con hasta 10 años de garantía. Seat Ibiza, 40 años y los que nos quedan. Tan nuestro, tan Seat.
Saps què pot oferir-te un scooter per només 3.499 euros? La Yamaha Enamax 125, només el millor. Disseny esportiu, baix consum, espai per a casc integral i sistema de control de tracció per moure't per la ciutat al teu aire. Yamaha Enamax 125, les millors prestacions per només 3.499 euros. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Renault.
Amb Renault Austral tornem a parlar del motor. Motor i Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat. I fins a 1.100 km d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Banc de proves.
2024 és un any importantíssim pel grup Renault a Espanya. Un any que, després del primer trimestre, situa el mercat espanyol en la cinquena posició dels diferents mercats a on arriba Renault. Un any que començava amb l'obtenció del guardó de cotxe de l'any a Europa, el Scenic Tech 100% elèctric. Un any que tindrà llançaments que està tenint molt i molt importants. I per això avui hem volgut convidar a la senyora Mercedes García. Ella és la responsable de comunicació del grup Renault a Espanya. Mercedes, bona tarda, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Buena tarde, buenas tardes a todos.
Menudo año, 2024. Para el grupo es súper trascendente, pero para la marca Renault en concreto, en especial.
Tú lo has dicho, tenemos un año que yo creo que es un gran año para el grupo en general, porque vamos a tener el año con mayor número de lanzamientos de toda la historia del grupo Renault. Vamos a tener 10 lanzamientos, de los cuales 6 son de la marca Renault, 2 son de Dacia, 1 de Alpine y 1 de Mobilize, o sea que a tope.
Y además son modelos muy importantes. Son importantes per se, pero además porque algunos de ellos están fabricados precisamente en España.
Pues efectivamente, tenemos muchísimos Made in Spain. No sé si recuerdas que hace un par de años nos adjudicaron el plan Renaulution en España con 5 nuevos modelos a las fábricas españolas y ahora mismo estamos pues en pleno proceso productivo de ellos. En la fábrica de Palencia estamos produciendo Austral y Spass y vamos a comenzar en unas semanas Rafal. Y en la fábrica de Valladolid, que justo es donde me encuentro ahora mismo, vamos a empezar a producir nuevo Captur y dentro de unas semanas también Symbios. O sea que las fábricas españolas de moda y produciendo el corazón de la gama Renault.
Es muy difícil esto porque es como a quién quieres más, a papá o a mamá. Pero si tuvieras que escoger un modelo de todos estos nuevos lanzamientos que va a haber en este 2024, ¿por cuál te inclinarías?
Pues tú lo has dicho, cuando tienes unos cuantos hijos es muy difícil elegir uno de ellos, pero tengo que reconocer que un poco toda la familia Renault Group tenemos una especial querencia este año por el R5 100% eléctrico. Yo creo que hay muy pocas personas en España que o no hayan tenido ellos un R5 o algún familiar o algún conocido, todos hemos tenido algún vínculo con el R5 clásico, ¿vale? Con lo cual estamos todos deseando que llegue ya el R5 eléctrico. De hecho, todos los compañeros de prensa me comentan que es escribir algo de R5 y el clic en sus webs está asegurado, ¿vale?
Es una locura, Mercedes. Lo comentábamos con Fernando Poveda el otro día. Esto está siendo un fenómeno antes de llegar a los concesionarios, porque, de verdad, no me he encontrado nunca un modelo que despertara tanto interés, tantas preguntas como las que me hacen a partir de lo que mostramos en el Salón de Ginebra y que realmente es absolutamente cautivador.
Totalmente. Es que yo creo que la pasión se contagia y parte de la culpa la tiene su diseño, ¿no? Que aunque se mantiene fiel un poco al modelo de los 70, yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo,
sí,
pues al final consigue convertirse en un coche futurista que enamora a todos los que lo ven. Y luego, además, tenemos un poco como filosofía del grupo que nos gusta decir dentro de la casa, y esperemos que se haga realidad, que va a ser el coche que va a democratizar el vehículo eléctrico en Europa, porque lo vamos a sacar a un precio muy agresivo, 25.000 euros, con lo cual pensamos que es un coche que realmente, bueno, pues que va a brillar del éxito. Y tiene una tecnología muy puntera, tiene un asistente virtual que realmente va a ser súper novedoso, que va a permitir interactuar con los usuarios, va a tener carga bidireccional, que para los oyentes que no hayan escuchado esta palabreja, significa que tú puedes tener, imagínate, tienes placas solares en tu casa y estás metiendo la energía en tu coche y con esa energía o la puedes devolver a la red eléctrica o puedes dar energía de la lavadora de tu casa. Algo súper novedoso, la carga bidireccional.
¿Cuál es la agenda de este esperadísimo Renault 5?
Bueno, pues mira, estamos ya deseando de que nos lleguen. Y a finales de agosto, primeros de septiembre, nos llegan las primeras unidades a España. O sea que estamos ya deseando, porque no hace más todo el mundo que preguntarnos que en cuánto nos llega R5.
Bueno, pues ganas de probarlo, por supuesto que sí. Fue el protagonista destacado en el Salón de Ginebra, junto con otro coche de Renault, el Scenic E-Tech 100% eléctrico, que recibió precisamente en la muestra helvética el galardón de coche del año en Europa. Bueno, algo a lo que en Renault ya estáis acostumbrados, pero que la verdad pues siempre es un motivo de celebración, por supuesto.
Pues sí, efectivamente. Scenic yo creo que ha sido un modelo de éxito durante muchos años y bueno, ahora evoluciona a un modelo 100% eléctrico, que pensamos que puede plantearse perfectamente como el único coche de un hogar, porque ya estamos hablando de 620 kilómetros de autonomía, ¿vale? Con lo cual ya realmente palabras mayores. Y yo creo que algo hemos hecho bien, Josep, cuando nos han elegido como mejor coche del año 2024 por 58 periodistas europeos. Yo creo que es un orgullo, ¿no?
Sin duda. Y hoy hemos conocido otra noticia interesante en torno a uno de los modelos importantes de este 2024. Un modelo que se renueva, pero lo hace con la voluntad de continuar marcando la referencia en el segmento B. Me estoy refiriendo al Captur, del que hoy hemos conocido los precios a la par que se abrían los pedidos de este modelo nuevo.
Pues efectivamente, Captur es uno de nuestros bestsellers. En tan solo 10 años es ya una referencia en el segmento de clientes particulares. Y bueno, ahora, si habéis visto ya en las imágenes, el nuevo modelo tiene una renovación a nivel de imagen externa muy importante, pero sobre todo se renueva en el interior, ¿no?, a nivel tecnológico. O sea que pensamos que va, sin lugar a dudas, mantener el éxito de su predecesor.
Es la Renaultution, que va a toda velocidad. Como vimos esta semana pasada en Madrid, donde presentasteis el nuevo software hub de Renault Group. ¿En qué consiste esto exactamente?
Pues efectivamente, yo creo que por poner un poquito en contexto a toda la audiencia, yo creo que todos estamos en sintonía que el sector de la automoción se está transformando de manera muy rápida, ¿vale? Y hemos pasado pues de la mecánica a la mecatrónica, pasando por la electrónica y al final el software. Yo creo que el software ha evolucionado de manera muy rápida y hasta ahora era un componente pues que tenía un coste casi marginal, ¿vale? Suponía un 10%, ¿vale? Y el software en unos años se va a convertir en un elemento del vehículo que va a representar el 50% del valor del mismo. Imagínate la importancia que va a adquirir el software. ¿Qué hemos hecho? En Renault Group tenemos un ecosistema de desarrollo de software muy importante en Francia y va a tener un pilar, una base también muy importante en España. En España tenemos el centro de I+D+i, que está ubicado en Valladolid,
sí.
Con lo cual tenemos a 1,000 ingenieros altamente cualificados trabajando en Valladolid en el desarrollo de los coches del futuro, y por eso el elegir a España para que también tengamos una unidad de desarrollo de software en nuestro país, que se va a dedicar básicamente a desarrollar las ayudas de conducción de los vehículos del futuro, algo muy importante.
Y una buena noticia, sin duda, que actúa en coherencia con la apuesta del Renault Group por la sostenibilidad, no únicamente en los modelos concretos, sino también en su proceso de producción, como sucede en esta factoría de Valladolid, desde donde nos estás hablando.
Pues sí, realmente la sostenibilidad, la descarbonización, realmente forma parte de la estrategia de más profunda de la compañía, ¿no? Es que fíjate que tenemos como objetivo convertirnos en líder de la industria sostenible en 2030. Decimos que nos gusta analizar la sostenibilidad un poco a nivel 360, lo que nosotros internamente llamamos de la cuna a la tumba. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que, imagínate, vamos a casa de nuestros proveedores y les ayudamos a reducir las emisiones en las piezas que luego nos envían. Trabajamos de manera muy intensa la descarbonización en todo nuestro proceso productivo, en las fábricas. Para que te hagas una idea, trabajamos con inteligencia artificial la reducción de los consumos en nuestras plantas. Uh-huh. Utilizamos energía eléctrica green. Y luego además, es un poco lo que acabamos de hablar, que contamos con una gama completa de vehículos electrificados, tanto híbridos como eléctricos. Y acabamos de crear una refactory, que yo creo que en algún otro programa hemos hablado de la refactory, sí. En la que metemos uh-huh. a vehículos usados y los damos una segunda vida.
La economía cuidamos circular. Uh-huh.
Totalmente. Cuidamos muchísimo el reciclaje. Por ejemplo, en Scenic, el vehículo que acabamos de hablar, el 90% es reciclable y el 25% de sus materiales son reciclados. Con lo cual, yo creo que todos estos son buenos ejemplos en los que demostramos que realmente estamos trabajando a un nivel 360, todo lo relacionado con la sostenibilidad i la descarbonització.
És la realitat d'aquest 2024, com dèiem, un any històric per Renault, amb dos cotxes totalment elèctrics, la Scenic E-Tech elèctric i el Renault 5 E-Tech elèctric també. Dos vehicles híbrids europeus, el Rafale i el Symbioz. La nova Renault Master i, a més, dos vehicles que van destinats a fora d'Europa, el Kardian i un vehicle pensat exclusivament per Renault Corea. Mercedes, no sé si te tengo mucha envidia o si de alguna manera me compadezco por el trabajo que te espera en este 2024 con una agenda tan chula por delante.
Pues si te digo la verdad, estamos todo el equipo de comunicación a tope, pero con muchísima alegría de que realmente son noticias muy bonitas, con productos muy interesantes para la marca. O sea, que todos encantados.
Pues que dure este ritmo. Gracias por acompañarnos, Mercedes.
Gracias.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios. Hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
Et podríem explicar per què és tan emocionant el nou Tiguan, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou Tiguan completament equipat amb... I a més, l'etiqueta Eco en un cotxat...
Nou Volkswagen Tiguan. S'obren les paraules.
Descobreix-lo al teu concessionat.
Volkswagen.
Off-road. Aquest cap de setmana ha tornat a Espanya per segon cop en el que va de temporada al Mundial de Motocross, en un context de màxima emoció. El Gran Premi de Galícia, que va convocar 32.000 assistents al circuit municipal Jorge Prado a Lugo. El pilot gallec va guanyar les dues curses i d'aquesta manera ha recuperat la placa vermella que el situa com a líder del campionat. En aquesta prova també hi participava la catalana Daniela Guillén, que arribava en la segona posició del campionat mundial darrere de Lotte van Drunen, pilot neerlandesa, i per davant de la compatriota d'aquesta, Lynn Balk. Per la de Lloret de Mar, aquesta era la tornada al circuit que va acollir recentment una cursa del Campionat d'Espanya i les seves expectatives eren molt altes per les característiques de la pista. A Lugo, en total, hem vist curses de quatre categories diferents, l'europeu de 125, el mundial femení, la cursa de MX2 i també la categoria reina de MXGP, amb la qual cosa hem tingut l'oportunitat de veure més de 200 pilots en acció en un cap de setmana fantàstic. Parlem justament amb la pilot de Lloret de Mar, amb Daniela Guillén, que està justament tornant de Galícia cap a casa. Daniela, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda.
Quina valoració fas del cap de setmana?
Bueno, doncs la veritat que ha sigut impressionant, sobretot el públic, que ha sigut pues, el primer apoio. I bueno, sobre les curses, pues, no m'ha anat del tot bé, m'hauria agradat que fos una mica millor, però bueno, he pogut ser tercera, només a 9 punts del campionat, o sigui que no ha anat del tot malament.
Home, jo crec que no, no? Quarta la primera cursa, tercera la segona. Entenc que les expectatives eren molt altes, però en el còmput d'aquestes dues sèries has fet la tercera posició i et mantens en la segona, a la segona plaça. Potser el principal problema han estat les sortides a les dues sèries, Daniela?
Sí, la veritat que he sortit molt malament a les dues. També la primera màniga vaig tindre un petit error i vaig caure i bueno, ja vaig perdre tot el ritme que tenia per, jo crec que arribar davant, però bueno, jo crec que ho hem fet bé, hem salvat els punts que havíem d'agafar, o sigui que jo estic molt contenta.
I tant que sí. Escolta, per què ha passat això a les sortides? Això es pot millorar?
Sí, jo crec que sí. Sí que és veritat que el diumenge vam tindre un petit error, a lo millor hauríem d'haver canviat el pneumàtic, posar un pneumàtic més de pala per sortir una mica més, però bueno, són errors que s'aprenen i al final pues, va això del campionat.
En aquesta cursa has tingut bastantes explicacions amb tota una veterana, com és la 6 vegades campiona del món, Chiara Fontanesi. Era una pilot que a priori aquest any no comptava tant com estem veient pel certamen, no? I aquí la tenim.
No, sí, la veritat que el campionat, al principi, bueno, les dues primeres curses, només era amb la Lotte i jo pues allà davant. I ara ja sí que és veritat que la Chiara i la Duncan pues, ja s'han posat les piles, per dir-ho així, i ja estan davant amb nosaltres, o sigui que al final dona més vida i el campionat, per dir-ho així.
Estem assistint de tota manera a un relleu generacional. La teva edat tan jove, 16 anys, crec, no? Rectifica'm si
18.
No és així. 18 ja, 18.
Sí.
Ah, 18. Te'ls canvio igualment, si vols. La teva edat i la pròpia de la Lotte van Drunen ens parlen això d'un relleu generacional ja en aquest motocross femení.
Sí, sí, totalment. Sí, estic d'acord.
Estàs treballant al costat de la Gabriela Seisdedos. Què suposa per tu tenir el seu suport i també el de la federació al teu costat?
Sí, bueno, aquest any Gabriela no està tan al costat meu. Al final he tingut un canvi d'equip, estic a l'equip de la federació, però bueno, sempre compto amb el seu apoio i m'ajuda.
Quina expectativa tens per aquesta temporada? Veus factible guanyar el títol?
Home, jo crec que si fem bé i anem pas a pas, jo crec que sí. Tenim la velocitat, tenim una moto que corre molt, o sigui que a l'equip també ajuda. Jo crec que anem per bon camí.
A Lugo, el gran protagonista va ser Jorge Prado. Compartiu marca. Això què et suposa?
No, sí, la veritat, jo estic molt contenta perquè, bueno, al final, pues, campió del món l'any passat i aquest any, pues, va pel camí.
Malauradament, hi ha molta gent que diu que el Jorge canviarà de marca la pròxima temporada. N'hi ha que apunten a la possibilitat de que es concentri en els Estats Units, que tan bon rendiment li ha durat en aquesta pretemporada. Caldrà aprofitar al màxim el temps que puguis estar relativament a prop del Jorge, no?
Sí, no, la veritat que pues, està al seu costat i aprens molt, veus com porta la moto, a l'estil que té, pues, al final pues, t'ajuda moltíssim.
A tu t'agradaria anar als Estats Units a desenvolupar la teva trajectòria professional?
Sí, per què no? Però, bueno, jo crec que allò més a futur, pensar-ho més cap al futur. Ara jo, el meu somni sempre ha sigut guanyar el Mundial i fins que no ho faci, jo crec que no marxaré.
Està clar. Com t'has trobat de la lesió a la mà que et vas fer al començament de l'any?
Sí, a Riola, l'anterior cursa vaig tenir una petita caiguda, un tope a un salt, vaig anar llarg i em vaig fer una fissura a la mà, però bueno, ja estava bé, ja estava recuperada al 100%, o sigui que ja em trobava millor.
La pròxima cursa, Alemanya, què n'esperes d'aquell traçat? S'ajusta a les teves condicions o és un circuit amb unes característiques més favorables a la Lotte Van Drunen que no pas a tu?
Bueno, la veritat que no mai he estat, o sigui, no puc dir com és. Sí que és veritat que he vist vídeos i tal, i com queda el circuit trencat i tal, jo crec que és més per la meva conducció que per la seva.
Doncs esperem que així sigui. Daniela, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molta sort en el que resta de temporada. Tant de bo puguis recuperar la placa vermella també en aquest any 2024, que seguirem amb molt d'interès pel que fa referència a la teva participació. Moltes gràcies i una forta abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hi ha exparelles, examics, exgrups favorits i fins i tot exequips de futbol. I després hi ha el Seat Ibiza, que porta amb tu tota la vida.
I més que portarà, perquè ara l'estrenes fins amb 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. Tan nostre, tan Seat.
Prepárate para atraer todas las miradas con la nueva Kawasaki Z500. Ahora ya puedes reservar la tuya desde 6.250 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Renault.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios. Hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña. T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado, la mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa, te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido, solo hasta el 31 de mayo. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
El comptavoltes.
Després d'un 2023 en què QJ Motor va aconseguir posicionar-se al mercat espanyol amb un increïble desplegament de 13 models en 3 segments diferents i tancar l'exercici amb unes sòlides vendes, la firma de motos del grup Geely presenta ara la seva quarta família de models, la seva nova gamma scooter. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb Josep Ferro, el gerent de QJ Motor a Espanya, i li preguntàvem com ha canviat la situació de QJ a Espanya tot just un any i mig després de la seva arribada.
Vam arribar amb 6 models, vam arribar amb moltes incerteses, vam començar just després del Covid, tot el que tenia que veure amb Xina era altament complexa, i aquests any i mig després els 6 models s'han convertit en 16, i d'aquí a final d'any encara tenim previstes algunes sorpreses més.
Amb 1.500 motos venudes a Espanya i Portugal el 2023, l'importador per aquests mercats, EMB Motor Ibèrica, ja és el principal importador de la marca xinesa a Europa.
Quan miràvem cap endavant el 2022 i parlàvem de les motos xineses, tot era incerteses i tot, hi havia, la veritat, hi havia bastantes pors a veure com el mercat encaixaria això. Aquesta feina la fèiem nosaltres i la feien altres marques que també havien començat una mica abans o començaven en aquells temps. El que és cert és que alguna altra marca xinesa ha tardat 2 o 3 anys a fer aquestes 1.500 matrícules. 1.500 nosaltres ho diem a nivell de península, com deies tu ara bé, perquè som els importadors per Espanya i Portugal, però sí, sí, quan vam començar només amb motos, semblava que això anava molt a poc a poc, després van començar a arribar les primeres 125, que ja en el 2023, i la cosa va començar a agafar una mica més de volum i de... les matrícules que comptàvem d'una en una les vam començar a comptar ja de 2 en 2 o de 5 en 5 i fins i tot de 10 en 10, i al final del 2023 efectivament vam tancar amb aquestes 1.500 matriculacions, que per nosaltres és un èxit.
Quan Cujota va arribar al mercat espanyol buscava un públic diferent al que habitualment compra motos, però ho van aconseguir?
Arribem amb una moto que potser el motorista de tota la vida li genera certes reticències, bàsicament perquè, doncs perquè no les veu pel carrer, o perquè té por a enfrontar-se amb una marca nova que no sap el que sortirà. Al final, és obvi que anem a parar un client que és menys exigent de marca, però veu una oportunitat d'una moto que aparentment li sembla molt atractiva i a un preu molt assequible. Parles de la gamma, parles de... vam començar amb aquesta gamma o amb una altra... Al final, fixa't que nosaltres som els importadors, però nosaltres hem de distribuir aquestes motos per tot Espanya i Portugal. Nosaltres també hem de ser molt respectuosos i ser molt prudents amb els concessionaris. Els concessionaris tampoc tenen la capacitat de digerir de cop i volta una gamma infinita, i ells també tenen aquestes incerteses i aquestes pors. Al final, penso que hem fet un camí lento però seguro, en el qual aquests concessionaris han anat entenent i confiant en el producte del Cugell, i alguns d'aquests clients que tu parlaves, doncs segurament la responsabilitat és compartida, i una part molt important de l'èxit d'aquestes matrícules és del producte. L'altra part, potser encara més important, és del concessionari. Al final, el client que no coneix la marca acaba confiant amb el concessionari.
Ara, com dèiem, ha arribat una gamma de scooters que implica 3 segments del mercat diferents: clàssics, compactes i GT, amb 3 models diferents i un quart que arribarà a finals de l'estiu dins del segment de les crossovers. Però coneguem amb més detall cadascun d'aquests 3 models. El primer, la MTX 125.
Bueno, la MTX, efectivament, una moto que pensem que serà un èxit, perquè tot i que té força competidors en el mercat, venim amb un preu, com estàs veient, per sota dels 3.000, com tota la gamma de Cujota. Comencem per lo més bàsic, no? Com tota la gamma de Cujota, doncs ve amb el primer any d'assegurança gratuït, ve amb aquests 6 anys de garantia dels que sempre ens agrada parlar, però a més és que ve, ja parlant una mica de lo que és la tecnologia que incorpora aquest scooter, doncs vem un motor de 125 de 4 vàlvules, i m'agrada insistir en això perquè això ja és un motor de veritat, no són com alguns altres motors de 2 vàlvules, aquest és un motor de 4 vàlvules que dona els 15 cavalls. És una moto amb control de tracció, és una moto amb ABS davant i darrere, i a més és una moto que té un sistema de microhibridació que ajuda, a través del canvi de polaritat de l'alternador, ajuda donant una mica de més de potència, doncs, en el moment de l'arrencada, que serà una característica que d'entrada i de moment la diferenciarà de tots els seus competidors.
Està clar, doncs, que l'equipament que inclou la fa una moto adequada pel dia a dia, però també pel temps de lleure. I això ho trobem especialment al segment dels clàssics, on trobem una altra proposta de QJ motor, la LTR 125, amb un motor diferent al que hem vist amb la MTX, però refrigerat per aigua i també amb la tecnologia de 4 vàlvules i amb ABS de doble canal.
Tot i que sembla una moto més capritxosa i que és molt, molt, molt maca, entra molt bé pels ulls, però també hem volgut donar-li aquesta distinció de moto i de que és una moto de veritat. I la sorpresa que s'emportaran alguns clients que es pensen que estan comprant una moto senzilla és que, tot i ser una moto molt més lleugera que l'altra, com que incorpora un motor de 4 vàlvules i 15 cavalls, acaba sent una moto que funciona molt bé, que té una punta de velocitat molt interessant, que és molt maniobrable per la ciutat. Serà una moto que agradarà molt i que pensem que donarà molt que parlar i donarà molt de joc aquest scooter.
La Ford 4.0 suposa l'entrada de Cujot al preuat segment dels scooters GT, amb un motor de 34 cavalls i components de molta qualitat per plantar cara a rivals coneguts de llarg recorregut.
Sabem que el client que ja està buscant motos a partir d'una cilindrada i d'un preu li donen molt valor, doncs, a marques reconegudes mundialment de components com d'amortidors i de frens. En aquest cas incorpora els amortidors tant a davant com a darrere que hi ha, i d'entrada això fa que els clients més exigents i més experts en el món de la moto ja se la mirin d'una manera diferent. I efectivament serà una moto que també competirà amb altres scooters d'aquesta cilindrada, d'aquests 32 a 34 cavalls, i que tindrem el nostre espai.
Aquesta moto porta uns gadgets que la defineixen com un producte de molta qualitat. Pantalla elèctrica, control de tracció, mirroring al TFT, expliqui'ns.
Comencem, el tema de la pantalla. El tema d'aquesta pantalla elèctricament, que a més és una pantalla que és contínua, que tu la pots posar on vulguis i un cop la deixes anar al botó, allà es para, que a més té memòria, quan pares i tornes a engegar la pantalla d'entrada se't posa en el punt on tu la tenies. El tema del TFT, gràcies per recordar-m'ho, és que quan hi ha, nosaltres ja a tota la gamma de motos de Cujota que porten el TFT ja incorporen el mirroring, doncs se'ns oblida de mencionar-ho, però sí, és cert que el client ja pensem que en el moment en què entri a xarxes, entri a la web i comenci a observar, a veure que sempre ja incorporem aquest TFT amb mirroring com un element de distinció i com un element que pensem que ja no té marxa enrere, que això serà així, i a més que cada vegada serà més atractiu, serà més còmode, serà més fàcil, tindrà una connexió més automàtica i que, bàsicament, molt semblant a el que ens passa amb els cotxes, que entrem i sense fer res ens connecta el mòbil. Doncs això acabarà sent així.
Com totes les Cujota Motor distribuïdes per MB Motor Ibèrica, amb una garantia de 6 anys, real, imbatible i transferible en cas de canvi de propietari.
Com saps, a Espanya estem obligats a donar-ne 3. Nosaltres vam pensar que una manera també de distingir-nos respecte als nostres competidors era donar aquesta garantia que no està donant ningú. Això està molt, molt treballat i molt parlat amb el fabricant. Al final també és una aposta que fem. Confiem, estem tan segurs i tan confiats que el producte respondrà, que aquests 6 anys de garantia pensem que no seran un problema, sinó al contrari, seran una més de les virtuts que tindrà la marca.
Cujota Motor, recordem-ho, és una marca de Qianjian Motorcycles, del grup Geely, fabricant líder d'automòbils que controla importants marques com ara Volvo Cars, Polestar, Lotus, Geely Auto, Ling & Co. i Proton Cars, i també un important accionista de firmes com Smart i Mercedes-Benz.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado, la mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa, te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299€ con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido, solo hasta el 31 de mayo. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Podríem explicar per què és tan emocionant el nou T1, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou T1 completament equipat amb... I a més, l'etiqueta Eco en un putxàs.
Nou Volkswagen T1. S'obren les paraules.
Descobreix-ho al teu concessionari.
Volkswagen.
El disseny radical i futurista, el motor CP2 de 690 centímetres cúbics de gran part, la versatilitat, la lleugeresa, el control en la conducció, fan de la MT-07 una icona. Yamaha MT-07 revoluciona les teves pulsacions des de 6.499€. Disponible en versió limitada per a llicència A2. Supercondicions especials en el teu concessionari oficial Yamaha.
Renault.
Amb Renault Austral tornem a parlar del motor.
Motor E-Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat. I fins a 1.100 km d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem dilluns vinent, com sempre, a partir de 8:15 de la tarda per parlar-vos, entre d'altres temes, del Gran Premi de Fórmula 1 de la regió d'Emília-Romanya, l'entrada del campionat a Europa, una de les proves que serviran ja per anar escalfant el Gran Premi d'Espanya que s'ha de disputar al circuit de Catalunya el cap de setmana de la Revetlla de Sant Joan. Fins aleshores, gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar una bona setmana i adeu-siau!